Va fer contes, teatre i novel·la. Va ser també un artista plàstic amb vocació de narrador i ànima de poeta, perquè com a poeta reivindicava. L'obra de Joan Barceló ressona en el present amb una força i una modernitat que el situen molt enllà de la contracultura on va créixer. La commemoració de l'any Barceló, el 2020, ha fet 40 de la mort, ha de servir, entre altres coses, per tornar a situar en el mapa de la literatura en català una de les veus més genuïnes de la seva generació. I així ho han entès, per sort, editorials com Coma Negra, que ha publicat la novel·la Pare de rates, amb galons de revolució literària. Avui a Ciutat Marac de celebrem, doncs, l'obra i la vigència de Joan Barceló amb dos dels seus grans coneixedors, el poeta Eduard Escofet i el professor i filòleg Andratx Badia. I, com sempre, amb Anna Vallbona, Borja Bagunyà i l'Adolf Beltran. I el Joan Lluís Lluís ens porta avui la novel·la d'una altra icona contracultural, Bob Dylan. Avui, des de Bacalforges, obrim Ciutat Marac.
Ciutat Marac, amb David Guzmán. In a boat on a river with
tangerine trees and marmalade skies. I obrim avui saludant l'Eduard Escofet. Com estàs?
Hola, prou bé.
Andratx Badia, benvingut al programa.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
A tu per ser-hi, Anna Vallbona.
Hola, com anem?
Borja Bagunyà.
Hola.
I Adolf Beltran.
Hola.
Ben tornats per parlar avui, ja ho sabeu, per parlar i per celebrar-la, l'obra d'en Joan Barceló, als 40 anys, 41, en farà aquest 2021 de la seva mort. El 2020, com sabeu, s'ha commemorat l'any Barceló. Per tant, ha permès trobar-nos amb noves edicions d'alguns dels seus textos, una novel·la singularment Pare de rates que tenim aquí a la taula, editada per Coma Negra, els contes a Miracles i Espectres, que ha recuperat Fonoll amb l'edició de l'Andratx Badia, precisament, el viatge allunat a Pagès Editors. Per tant, diferents cares d'un poliedre genial. Jo ja m'atreveixo a posar-hi l'adjectiu, no només per la precocitat creativa, sinó perquè estem parlant d'un pintor, d'un poeta, d'un contista, d'algú que va escriure teatre, novel·lista, que, per tant, Andratx faria bé d'això, de mirar a reivindicar des de moltes facetes, malgrat que ell fa l'efecte que aquesta idea de la condició de poeta la reivindicava potser al davant de les altres?
Sí, ell eminentment és considerat poeta, i així ho reflecteix en totes les entrevistes que li van fer, no? I, de fet, és un dels grans poetes del moment i ho demostra que va aconseguir alguns dels premis més rellevants, com el Vicent Andrés Estellés amb Diables d'Escuma. I després no cal oblidar tampoc tota la reivindicació que n'ha fet també Jordi Pàmies, sobretot de la poesia, no?
Poesia, efectivament, aquesta condició de poeta que es veu... Jo llegia, no sé en el vostre cas, no? Però jo en el cas de Joan Barceló i Cullerés, confesso que fins a Pare de rates i aquesta novel·la no hi havia entrat. I la primera sensació que un té, almenys a mi m'ha passat llegint aquesta novel·la, per l'ús de la llengua, per la varietat de registres, per la musicalitat, fins i tot, és això, és que és la novel·la d'un estilista, la novel·la d'un poeta, si voleu dir-ho així, no? Que a més feia narracions.
Sí, de fet... Joan Barceló, i és una mica el que defenso, és que practica, en certa manera, l'obra total, no? I no hi ha distinció entre gèneres en els seus llibres. Ell concep un món, que és a partir del mite de Bacalforges, que l'exponent principal és Miracles i Espectres, i a partir d'aquí genera un univers que podem dir que és poètic, perquè crec que en el seu món la poesia és el que ho mou tot a través del símbol del somni, la imaginació i que ens porta a la llibertat, no? Que ens allibera.
I diries, ara que l'has citada, que per exemple una de les bones encarnacions, o potser l'encarnació màxima d'aquesta geografia mítica de Bacalforges, o que és el trasumpte, no?, de ficció de Menàrguens, és aquest Pare de rates?
Bé, Pare de rates és una novel·la que ell, la majoria de novel·les que produeix, que escriu, són, diguéssim, sota aquesta etiqueta mal conceptualitzada, no?, de literatura infantil i juvenil. I Pare de rates, en aquest sentit, és una aposta diferent, és una aposta més arriscada, molt en voga amb la narrativa que practiquen els escriptors emergents en els 70, no? amb un trencament del que és la novel·la canònica, i per tant, en Pare de Rates arrisca el que, per exemple, no arrisca en la novel·la més juvenil. No? I de fet, a Pare de Rates ja és una novel·la de joventut, és una novel·la del que Alex Brock va anomenar nortenllà, no? D'escapament, de fugida i de retorn. No? I trobem tot el context del que és l'ambient dels 70 amb les drogues, la música rock i aquesta Barcelona que és convertida en cor de nit, que és un altre dels punts geogràfics del mite de Bacalforges. No? Tenim Bacalforges, que és el poble d'on sorgeix tot, i cor de nit com la gran ciutat i la mitificació de la joventut.
Eduard, com convidaries tu? Quina invitació faries a la lectura de Pare de Rates? Jo dic perquè és un llibre que si aneu a les llibreries el trobareu en una faixa, on diu Joan Barceló, la revolució literària que teníem pendent, i a la faixa hi ha un blurb, n'hi ha uns quants, però on l'Eduard Escofet diu és un escriptor incontenible i màgic que feia de l'escriptura no un hortet, sinó una ullada singular. Per tant, Pare de Rates, invitació al món particularíssim de Joan Barceló, com a què? Com a Bildung Roman, per exemple, que és aquesta idea que defensa també en Max Besora en el pròleg, no? O això, com a l'expressió, ara que parlàvem d'un temps, d'una forma de vida...
Jo crec que Pare de Rates, evidentment, l'obra de Joan Barceló crec que s'ha de recuperar i encara hi ha molt de material. Heu parlat de Miracles i Espectres, que segurament és un dels seus llibres més enlluernadors i més interessants. Justament la frase que reprodueixen a la faixa ve d'una crítica, si no m'equivoco, de Diumenge a la Tarda, que també va publicar Pagès Editors fa uns anys, que és una petita novel·la, i que justament té lloc a Barcelona. I pel que fa a Pare de Rates, jo diria que és un cia de capbussar. És una novel·la, segurament és la més potent i la més interessant de Joan Barceló, per tant és un bon crec que és una bona porta d'entrada per a aquells que no el coneguin, perquè d'una banda hi ha tot el que recullen altres obres anteriors, que té a veure doncs, amb aquesta imaginació i fluidesa de la llengua i riquesa de la llengua, un cert sentit de l'humor, cap mena de mania de barrejar diferents registres i diferents maneres d'entendre la novel·la, formes molt diferents. Ell sempre va, ara ho apuntava l'Andratx, doncs, que és un autor que es mou en diferents àmbits, des de la imatge, l'escriptura i tota mena d'escriptura. I jo diria també que és una, més que una novel·la de formació, que també és una novel·la que segurament apunta un Joan Barceló que hagués pogut despuntar més tard, perquè no és només la qüestió formal, que hi és, evidentment ens recorda altres autors dels 70 que fan tot una sèrie d'experiments amb el text i la narrativitat, sinó que també toca temes i d'una manera en què no ho fa en altres obres anteriors. Des del tema de la fugida del poble i la relació amb el poble, és a dir, aquestes rates, no? Hi ha tota una distància pel que fa a l'entorn social, tot el tema de l'homosexualitat, el seminarisme, toca temes i d'una manera bastant contundent. De vegades, quan un llegeix Pare de Rates, pensa en algú com Biel Mesquida, o de vegades, quan en l'aproximació de les drogues, doncs, algú com David Castillo o Rafael Vallbona, perquè aquest és un altre tema, no? És a dir, com s'aproxima al tema de les drogues i com en parla amb una naturalitat, sigui dels LSD, no? És a dir, des d'un punt de vista més al·lucinatori, o fins i tot com parla del cavall, no? I quan parla del cavall, realment crec que impressiona bastant i recorda altres autors que també n'han parlat, que en van parlar més tard, de fet, perquè aquesta novel·la es va publicar el 80, ja un cop havia mort Barceló. Jo crec que és una novel·la que, evidentment, cal entendre que és d'un autor de 25 anys, però és una novel·la fantàstica i que, a més, que té molts angles i que té moltes complexitats. I quan penses que estàs a mitja novel·la i que ja ho saps tot, la novel·la continua fent canvis tant de registre com de temàtica, i tot sempre explicant només la història d'una persona. És d'una riquesa arquitectònica bastant impressionant, i crec que qualsevol que l'endrapi se la polirà ràpidament, perquè és una novel·la que enganxa bastant i que, a més, sobretot això, hi ha una sorpresa contínua. Hi ha aquest joc que havíem vist en les obres anteriors de Joan Barceló, però redoblant l'aposta amb uns temes molt més contundents.
Sí, sí, absolutament d'acord amb tot. I no, com
Perdoneu experiència... que he deixat anar
com experiència...
les fitxes una miqueta allà.
No, no, però l'experiència de lectura és més que compartida, Eduard, i a més, amb això que ara deies, per exemple, de la part a propòsit de les drogues, no és només en el fons, sinó en la forma, una prosa al·lucinada, hi ha moments això, cap a la segon tram, no? A la segona meitat, de fins i tot experimentalisme, que funcionen molt bé i que efectivament converteixen la lectura en una sorpresa constant. Borja, m'has fet gràcia perquè l'Eduard parlava, un dels noms que ha citat l'has portat també a la motxilla de lectures.
Sí, justament jo sóc d'aquests que ha pensat en Mesquida, que deia l'Eduard. Sí, perquè, clar, aquí, bàsicament per totes les línies que has comentat, no? I sobretot aquesta tríada entre l'experimentació, no? Entre cometes aquesta paraula, no? Però bueno, el treball, diguem-ne, o la presa de consciència de que el llenguatge, doncs, és una cosa i que se li poden fer moltes coses en aquest llenguatge, que no sigui simplement fer-lo passar per una eina de descripció del món. Per la part també d'aquesta descoberta o d'aquest tractament, diguem-ne, d'una sexualitat, per dir-ho així, que en principis dels 70, doncs, es reivindica, se li dona una forma, esclata... Jo sobretot ara penso en Mesquida, no? Recordo que en Jordi Llobet, quan parlava de l'adolescent de Sala en la seva crítica del moment, la descrivia com justament una de les maneres més acabades a descriure aquesta puixança del desig com un problema i com una font de forma del llenguatge, no? I aquesta idea del desig i el llenguatge, em sembla que en Mesquida, l'adolescent de Sal, li donava com una forma canònica, també perquè hi havia aquestes dimensions que hem anat comentant, no? Doncs de Bildungsroman, de pulsió d'escapada, de fugida, de ruptura i de reformulació, més o menys optimista. Jo crec que un cert optimisme que hi havia o una certa dimensió eufòrica que hi ha a l'adolescent de Sal no hi és tant en Barceló, sobretot cap a la, cap, de la manera com conclou la novel·la, no? Però també hi afegia tota aquesta dimensió seminarista, religiosa, d'unes institucions i unes infraestructures catòliques, doncs, potentíssimes a l'adolescent de Sal. Això és un tema potser més central en el sentit que diguem-ne que la Mallorca de què parla Mesquida, doncs la relació amb la religió que ell adopta, doncs, és molt més és molt més percebuda de manera estrictament negativa, castradora, com una forma de llei contra la qual, doncs, aquest adolescent carrega, no? En canvi, en Barceló crec que la manera com treballa tot aquest àmbit, no sé què us ha semblat, però del seminari, de la fe, de la religió, o les religions, o els cultes, o les sectes, és diferent, és més, m'assembla que és menys binària, no? menys confrontacional. Però sí, a mi m'hi havia fet pensar directament amb tota la cosa que tenim, totes les especificitats en Mesquida, i que no hi són en Barceló, també per aquesta cosa que comentàveu de la pluralitat de veus, no? I de formes. Digues, Eduard, perdona.
No, que de fet, justament, jo crec que és menys binària perquè tota la novel·la també és molt més complexa, és a dir, no hi ha, fins i tot amb el tema, no sé, de les drogues, no? És a dir, o de les al·lucinacions, en molts temes no pren una posició molt clara, sinó que també entén que tot forma part d'un mateix procés, no? I com ell, diguem-ne, se'n riu o, diguem-ne, pot criticar el seminari, però després el personatge acaba en una secta, no? És a dir, ja no hi ha mai, no pren partit d'una manera molt clara, sinó que crec que aposta per una certa complexitat, o fins i tot quan parla, s'aproxima al tema de les drogues, que hi ha dos capítols, no? És a dir, un de la LSD i l'altre del cavall, en què no són, és a dir, parla com una escapada, però també com una condemna, no? Sobretot especialment en l'àmbit del cavall, que crec que està molt ben descrit, no? És a dir, no hi ha una mirada romàntica, sinó que justament crec que està bastant ben apuntat en aquest sentit, i sí, evidentment la sobretot amb Mesquida també comparteix aquesta escriptura brillant, polièdrica, bigarrada, és a dir, hi ha una riquesa del llenguatge, a més amb una capacitat d'innovar i rescatar el lèxic popular, és una meravella.
Això, la importància del seminari, hi ha una cosa que cita en una entrevista l'Andratx Badia, precisament, més enllà de Pare de Rates, que explicava en Joan Barceló, degut als rebrots al seminari vaig posar-me a fer poemes. No? És a dir, que també en la lectura biogràfica hi ha una importància destacada d'aquesta idea.
Sí, de fet, un dels elements constituents que ajuden a crear l'univers de ficció de Barceló és l'autorreferencialitat, perquè si una cosa té la seva obra, com la de molts altres escriptors, és que parla d'allò que coneix i d'allò que ha viscut. I tot i que no crec que s'ha de caure en el parany de la lectura autobiogràfica de cap de les obres, però sí que totes aquelles experiències, els llocs on ha viscut, els personatges que ha conegut, acaben recollits d'alguna manera en el seu univers de ficció, no? Per exemple, incorpora els Estats Units amb Nova York i Ridgewood en el moment que fa el viatge per veure un amic que viu allí i en el moment que fa el viatge i coneix l'ambient, doncs crea 5 contes que de fet guanyen el Premi Cavall Fort i després creu la novel·la juvenil Un drapaire a Nova York, que és un altre registre molt lligada a l'absurd o al nonsens, i bé, en aquest sentit, doncs, Barcelona també la coneix. A diumenge a la tarda que esmentava l'Eduard Escofet, és un altre escenari que Barceló i el seu germà, el Damià, doncs, trepitgen, que és l'Hostal Segre, que és on es van allotjar el primer moment d'arribar a Barcelona, no? I això que comentaves de la formació aquesta com a poeta i en català al seminari és molt important, i el Damià sempre, el germà, sempre ho recorda, no? La importància que és el seminari, és a dir, en un moment determinat, Joan Barceló té una vocació religiosa que el condueix al seminari, i perquè vol ser missioner, i és al seminari on accedeix a la poesia, diguéssim, de tradició culta, gràcies als salms, i llegint els salms al seminari és on aprèn el català. I això es pot veure molt bé en un dels seus primers poemaris, que és Trilogia del Penitent, no?
Creuarem el mar d'enlloc, les fronteres ignorades, i a la terra de tothom farem cap amunt somriure. Hem sabut que el món és gran, que no hi ha terres llunyanes, que les illes i els illots coven somnis i sorpreses.
Clar, jo de tot el que heu comentat sí que m'agafaria per estirar un fil amb la idea aquesta del dubte, no? És a dir, a Pare de Rates trobo que això, que es veu un personatge que al seminari, fora, amb les diferents zagaiades i embranzides que agafa, és un personatge que l'acompanya al dubte, al costat de la rebel·lia, al costat de l'esperit de fugida i l'esperit de rauxa contra tota aquesta realitat que l'engabanya i que l'asfixia. Hi ha una mena de dubte constant, que això crec que és el que també aporta aquesta mena de complexitat que podem trobar a Pare de Rates. Jo d'aquesta novel·la, la primera meitat, m'ha interessat molt, perquè crec que és on es veu més clarament, i ho comentava en Borja, tota aquesta qüestió de la relació amb el seminari, però també de tota una joventut que se sent absolutament oprimida pels abusos de poder dels mossens, de l'Església, de les històries de vencedors i vençuts. I llavors, com crea també tot aquest imaginari al voltant de Bacalforges? És molt interessant, perquè és cert que hi ha aquesta veu del narrador protagonista i mitjà alter ego, podem entendre, d'en Barceló, però també al mateix temps hi ha una coralitat de veus que es veu molt en aquesta primera meitat de la novel·la, quan diferents personatges del poble van comentant què fa aquest, els esdevenirs i les decisions i els cops de timó que pren aquest personatge protagonista, no? I per tant, el poble també s'alça com una mena de força opressora de la qual vol fugir i de la qual també se'n riu, no? És a dir, tot aquest teló de fons d'època de repressió franquista, de règim de silenci, de règim fins i tot de terror, penso que està retratat d'una manera molt, molt, molt fina. I llavors, al costat d'això, hi ha tota la... I aquí s'entén molt bé una mica la transformació o el camí que fa el personatge, tota l'entrada en el món de les drogues com una fugida i com una alliberació, no?, de tot allò del qual venia. Aquesta entrada a les drogues, amb el tema del cavall també l'estiraria perquè penso que crea una genealogia molt interessant a la literatura catalana, que podem anomenar, una de les baules seria en Barcelona, una altra seria en Miquel Creus i un altre en Cossà, amb diferents estadis d'aquesta relació amb el cavall en concret, no? Però abans d'això també volia comentar una cosa que ja heu fet referència, que és el tema de la llengua, no? Justament quan va sortir una reedició de Miracles i Espectres l'any 98 a la Magrana, en Pagès Jordà comentava una cosa que també recull la faixa ara de Pare de Rates, però ell deia que alguna cosa així com que era l'estil d'en Barceló era una barreja d'un Víctor català que hagués llegit Biel Mesquida, tornem-hi, o mossèn Cinto, lisèrgic i epatant. I aquesta combinació, avui, repassant la novel·la, aquesta combinació l'he trobat amb una frase que m'ha fet molta gràcia i crec que l'Andratx també insistia en aquesta idea de la llengua i una mica la combinació d'allò rural i d'allò renovador. Però hi ha una frase que m'ha fet moltíssima gràcia perquè hi posa un element absolutament del món de pagès, no? Que diu, només una frase, però diu: sort em vaig tenir que en Pep roncava, sort em vaig tenir que m'encomanar les ganes de dormir. Tenia el cap com un timbal percudit per clamàstecs. Clar, de cop i volta et posa aquesta paraula, clamàstecs, que té sentit en un món absolutament rural i a més crea una imatge poètica que tornem-hi amb la seva capacitat de potència poètica, perquè crea una imatge poètica enorme a partir del cap com un timbal percudit per clamàstecs, no? I això, és a dir, realment és una constant en l'obra de, en aquest cas, en Pare de Rates i pel que comentem en l'obra d'en Barceló, no? I després afegiria el fil aquest que deia de la qüestió del cavall, de l'heroïna. Em sembla interessant Pare de Rates perquè ens posen això en una posició diferent, en un punt de partida diferent, que després completarà Òpera Àcid de Miquel Creus i que després completarà la que per mi és la millor, una de les grans novel·les del nou mil·lenni i la millor novel·la al voltant de l'experiència de l'heroïna, que és El cavall salvatge d'en Cossà, no?
Però això és indiscutible.
Sí, no? I clar, Pare de Rates és molt interessant perquè encara la relació amb l'heroïna és a partir d'aquesta, en certa manera, d'aquesta innocència, d'aquesta ingenuïtat. Apunta, com dèieu, alguns primers dubtes, alguns primers patiments, però encara està lluny del que en diuen la solitud dels 80, no? És a dir, la gran devastació de l'heroïna als 80, que Miquel Creus retrata amb Òpera Àcid, que va reeditar el 2019 a Males Herbes, i que Òpera Àcid, si la posem al costat, per exemple, de Parar de Rates, és una novel·la que el fil és la devastació de les drogues, amb un personatge absolutament terrible i impactant, com el de la Naida, la nena de 10-11 anys que està enganxada a l'heroïna. I aquí ja és un món absolutament fosc, sense cap escletxa, sense cap esperança, sense cap rebel·lia, no? És a dir, en què els personatges estan absolutament atrapats. Però per això dic que Pare de Rates posa una primera pedra que després després anirà evolucionant narrativament. I, per tant, llegir aquesta genealogia em sembla realment interessant, perquè són diferents punts de vista, diferents camins, i fins a arribar, torno a dir-ho, al cavall salvatge, que des d'una altra posició en què el personatge de narrador i el mateix escriptor, en aquest cas el mateix autor, pot fer una mirada sobre aquest món, doncs, en certa manera, molt en certa manera, una mica més reposada, una mica més global i una mica com més profunda, no?
La veieu també, o el veieu també, per descomptat, aquest magisteri, no?, que ara esmentava l'Anna, malgrat les diferències estilístiques i d'aproximació d'en Barceló, que efectivament s'hi entreveu una mica més, una llum diferent, no?, que en els altres casos.
Bé, jo crec que és algú que entre, o sigui, amb tota la seva força, l'any 75, quan decideix professionalitzar-se com a escriptor en català, i a partir d'aquell moment, doncs, és com un estel fugaç, no?, que enlluerne, que comença a guanyar els principals premis del moment, i alguns se li resisteixen no per la qualitat literària de l'obra, sinó pel context sociològic del moment. I en aquest sentit, doncs, tal com apareix, desapareix, malauradament, no?, en l'any 80, i és indubtable que el camí ascendent que tenia i que va fer en només 5 anys, del 75 al 80, és, per mi, és el més sorprenent i un dels punts més atractius, no?, de l'autor, perquè és un jove de 24 anys que té una quantitat d'obra escrita immensa pel poc temps que s'hi va dedicar.
No, realment, des del punt de vista de la fecunditat literària, li hem d'agrair que un dia decidís aparcar la pintura. Em sap greu per la pintura, però no, però la literatura va guanyar una gran veu.
Jo crec que no l'abandona, la pintura, justament.
No, per això dic la parca, que... no? La deixa allà... Malgrat que, curiosament,
sí,
Eduard...
La parca, és a dir... Miracles i espectres mateix, o fins i tot diria que Parada de rates, no deixen de ser dues obres bastant pictòriques, és a dir, i pictòriques en un sentit molt... Pictòriques en un sentit potser més abstracte, però...
Molt plàstiques, això segur.
Hi ha una gran plasticitat. De fet, hi ha un primer volum de poemes que jo, la veritat és que no hi he pogut accedir mai a la versió original, potser l'Andratx sí, que és el de les obres completes, volum no sé quan, no? Que és el, si no el primer...
El 28è. Sí, bé, no és un poemari, és un llibre que jo dic de... Ara no em sortirà.
Textualisme, no?
Sí, és textualisme, però és un llibre programàtic, que ara, és un llibre programàtic en el sentit que si es llegeix amb una certa profunditat i veiem tot el seu projecte literari que desenvolupa després, per exemple, Miracles i espectres. No? És a dir, que jo penso, i malauradament no li ho podem preguntar, no? Però jo penso que en el moment que escriu obres completes, volum 28è, que és una resposta irònica a la publicació del volum 28è de l'obra completa de Pla, ell té al cap molt clar què vol fer. I això és l'any 75. I Obres completes és un opuscle que té 8 pàgines o 10 pàgines de color rosa on ell crea tota una sèrie d'idees, però bàsicament en prosa, vull dir que no són poemes. I després, al darrere hi adjunta tot un seguit de retalls de diari de La Vanguardia, no? I d'això en fa una edició de 500 exemplars numerats que ell mateix s'autodite.
Sí, de fet, si ho comentava també, jo ho incloc dins l'àmbit de la poesia, com si jo considero també el textualisme part de la poesia, però perquè se cita sovint aquesta obra com també una aproximació diguem-ne, una mentalitat creativa bastant, bastant àmplia, intermèdia, que és un dels termes que s'utilitzava en l'època, i com ell va aconseguir fer confluir, diguem-ne, des de qüestions de narrativa a poètica, diguem-ne, poètica en el sentit de discurs literari, i qüestions visuals. És a dir, que en aquest sentit, ja dic, jo no l'he pogut veure mai, perquè és molt difícil de veure, però diguem-ne que per molts estudiosos està considerat com una de les peces de poesia experimental visual important de l'època. En qualsevol cas, jo crec que és un autor, com hem dit, molt brillant. Bueno, hauríem de desmentar també la poesia completa que va publicar Pagès, que és un volum important, o petits volums com el de Retalls, que va publicar el Llam el 83 o 84, que és un volumet molt petit. Però la pregunta segurament és com hagués evolucionat un autor, diguem-ne, que en 25 anys havia arribat fins aquí amb molta qualitat i molta contundència i personalitat, i què hagués passat, doncs, si s'hagués fet gran, si s'hagués consolidat com un autor, diguem-ne, de gran potència, o si l'hagués pogut passar com a molts autors que van començar als anys 70 i que finalment i que després, durant els 80, amb tota la retorn a l'ordre i amb tot l'atac de caspa que es produeix durant els anys 80...
L'atac de caspa m'agrada molt, eh?
Bueno, en aquest país de caspa en tenim de millor.
Sí, sí.
Però vull dir que això, no? Que penso que de vegades hi ha hagut autors que justament, i penso, per exemple, en Viladot mateix, que és un món a part, no té res a veure amb Barcelona, però que, per exemple, Viladot deixa una certa experimentació durant els anys 80 perquè el mercat no ho tolera, és a dir, no és que no ho compri, sinó que no ho tolera. Vull dir, bueno, planteja molts dubtes justament com d'evolució poètica, no? És a dir, com sempre m'ha creat com aquest dubte, no?, de què hagués passat si en Barcelona hagués continuat escrivint durant tota la dècada dels 80, no? Si ens hagués diguem-ne, donat grans obres i grans sorpreses i una veu pròpia, o al revés, si s'hagués entutsolat i s'hagués, diguem-ne, acomodat el que el mercat podia digerir.
Andratx, tu...
Jo crec que, Eduard,
si permeteu un
apunt, que la teua pregunta, que evidentment, vull dir, tots els que estimem Joan Barceló i ens apassiona, doncs és una pregunta imprescindible, no? I jo me l'acaben responent amb una altra pregunta, que és per què aquest silenci de 40 anys? És a dir, per què una literatura com la nostra, que no precisament va sobrada de veus importants en les últimes dècades, no? Com pot ser que durant 40 anys un autor com Joan Barceló hagi patit aquest ostracisme, que és un silenci molt clar, no? I és una mica, jo l'he comparat una mica amb el silenci que també rep Pedrolo, que és un autor que continua en aquest sentit una trajectòria important després de la dictadura, i més enllà del Mecanoscrit, que és la gran obra que el fa popular, no? Doncs pateix també aquest ostracisme intel·lectual i literari, no?
Fixa't també que hi ha diverses, abans hem apuntat l'Adolescent de Sal o Òpera Àcid de Miquel Creus i, bueno, fins i tot, bueno, és una altra història, però diguem, aquests llibres es recuperen als anys 90, és a dir, que l'Adolescent de Sal es publica des dels 70 i tants i es reedita amb fulles del 90 i tants. I el mateix passa amb determinades obres, és a dir, que passen realment durant 10-15 anys que ningú en parla, i llavors quan hi ha una certa represa de l'experimentació literària, o ja diem-ne una capacitat d'acceptar coses diferents, és quan es recupera, perquè crec que és a finals dels 90 que es torna a editar Miracles i Espectres. No? Jo no tinc aquesta edició, tinc l'original, però diria que és als anys 90.
Sí, és el 98.
A propòsit del 20è aniversari de la mort.
Clar. I l'obra poètica va més o menys des d'aquest, espera que ho estic mirant ara en directe.
Sí, sí, tot és el... O sigui, entre el 98 i el 2000... El Julián Acebrón, que és professor de la Universitat de Lleida, i el Jordi Casals, que és un barcelonià i actualment és regidor de l'Ajuntament de Menàrguens, o sigui, es troben i per recuperar Joan Barceló, no? I en aquest, a propòsit del 20è aniversari, no? I en aquest trànsit entre el 98 i el 2000, que és quan el 98 surt la narrativa breu completa, la poesia completa, i després el 2000 surt el número de la revista URC, que se li dedica monogràficament, que és una revista editada per l'Ajuntament de Lleida, de monografies literàries, i després el 2000 també surt, que l'has esmentat, diumenge a la tarda, no? I són les... tot el que recupera d'ell en aquest moment, no? Llavors, han de tornar a passar 20 anys més perquè hi torni a haver cert interès per ell.
Teniu un problema... Digues, Eduard, és que... perdó,
però estem a punt... Després de parar les rates, de totes maneres, crec que la gent ja no se n'oblidarà de Barceló, perquè sí que és una novel·la que impacta molt. És a dir, així com... Crec que, vaja, que no sé, que Coma Negra ha fet una feina important i que ja serà difícil que Barceló abandoni l'escena literària perquè ja es quedarà per sempre, em fa l'efecte.
Sí, sí, per descomptat, i a més a més resoldrà un problema, com deia, que tenim endèmic en aquesta nostra indústria editorial, és que sovint anem a remolc sempre d'efemèrides i d'aniversaris que han d'anar passant perquè puguem reeditar o rescatar llibres interessants, cosa que és una certa tragèdia. Stones, que són alguns dels que compareixen en aquest llibre, que també té banda sonora involuntària, o amb molta intenció. Parlem d'avui de Pare de Rates, Joan Barceló, i d'altres títols d'una de les veus, com ara estem comentant, més interessants a la seva generació, i que, per fortuna, en alguns casos estem podent recuperar tant en forma de poemes com de relats, com en aquest cas de novel·la. No només els Stones, també hi ha Patti Smith, també hi ha Lou Reed, hi ha tota una sèrie de persones que formarien part d'aquell triangle que és un lloc comú, que diu sexe, drogues i rock and roll. Alguna d'aquestes coses en diferents dosis i ingredients hi són en aquest llibre, però sobretot el que hi és algú, un artista que formava part d'una contracultura molt activa i d'una militància també activa en aquesta manera de mirar el món i de relacionar-s'hi, que anava molt més enllà de la narrativa i de la poesia, i que a més configurava, no?, un cert grup que tu d'avui també has resseguit en aquells, què, mitjans dels 70?
Començaments dels 70. Perquè ell arriba a Barcelona l'any 73, ha passat 3 anys al seminari, ha començat a escriure, també ha començat a pintar, que això l'Andrat ho sap prou bé, segons el germà, segons el Damià, és l'activitat principal del Joan Barceló nano, és a dir, sobretot pinta, que no sé, ara explico el que haig d'explicar sobre 2:15, però no sé si l'Andratx o també l'Eduard tenen opinió sobre l'obra pictòrica del Joan Barceló, perquè jo he intentat veure quadres seus i excepte en una cosa que es troba al YouTube, en què també hi participa l'Andratx i el Damià Barceló, no me n'he sortit, però el poc que he vist m'ha quedat molt l'atenció.
Sí, ara ho comentarem també amb ells, però deixa'm recordar que l'any Barceló, no? Té un compte de Twitter i allà van penjant poemes i van penjant quadres també, amb la qual cosa algú que vulgui veure, no?, doncs com pintava i com s'expressava plàsticament Joan Barceló també des d'aquest punt de vista, doncs el té allà una oportunitat.
O sigui que també s'ha de dir que ell no distingiria entre escriure i pintar, és a dir, aquesta mena de classificacions, ells que eren contraculturals i antiestructurals no les acceptaven, i fins i tot hi ha un punt en què el mateix Joan Barceló diu: sembla estrany que encara hi hagi gent que pensi en classificar tot el que l'envolta. Doncs això, ens situem aproximadament l'any 73, quan ell arriba a Barcelona, i l'any següent forma un grup que es diuen 2:15, i tant que heu parlat d'en Biel Mesquida. Doncs justament en Biel Mesquida és un dels artistes que participen en aquest grup, que el nucli el formen en Joan Barceló, la Lluïsa Païssa i el Carles Neto, que és gent molt jove que es va trobant precisament a 9:15, de manera que sembla que la tria del nom és bastant prosaica, és l'hora que quedaven, a la galeria Taller de Picasso i al bar Cleo de Barcelona. I entre els que s'hi bellugaven hi havia també en Josep Espunyes, el Josep Maria Figueres, ja ho he dit, en Biel Mesquida, en Miquel de Palol, el Josep Antoni Martí Teixidor, el Pep Maur Serra, l'Andreu Martró i el cantant Miquel Àngel Tena. Molta de la informació que ara donaré ve, per cert, d'un article fet pel malaguanyat professor de la Universitat de Lleida, de Joaquim Capdevila, en un llibre que es diu Quan tot semblava possible, coordinat pel Carles Santacana, i aquest article del Joaquim Capdevila està dedicat, ara en parlarem, a les 50 hores d'art de Balaguer, que és una de les activitats justament que va ajudar a organitzar aquest grup de 2 quarts de 10, que eren sí contraculturals, que eren undergrounds, que anaven contra l'art en boga, que anaven contra l'establishment, que van fer un parell o tres de revistes, que van fer també un parell de calendaris, que van organitzar una exposició, i segurament per saber més del seu programa, més val remetre's directament amb ells, i la publicació més important que van fer, que es diu justament La mare dels ous. I hi ha una nota de presentació a tall de tall, i ara llegeixo el que probablement són paraules del mateix Joan Barceló, i que dona molt, em sembla, l'aire de l'època. Diu: la guerra artística encara no ha acabat. Potser ha de començar. Ben cert, la iniciem amb destraletes de 2 talls. Quantes de feres ens barraran l'expressió? Cada mot una escopinada, cada full una ampolla d'àcid, quan cal i quan creiem que es necessita. No recomanem, però, la cirurgia estètico-artista. No en quedarà ni el rostoll de la cúgula. El grup i els qui no són del grup, però s'hi enganxen per burxar una de les infinites carcasses que ens aclaparen. Art, literatura, crítica, creació, res. Això vol dir que no heu entès res de res. Aquí tan sols es guixa i prou. Tanmateix, que n'és de compromès això de guixar. I, en fi, en l'obra de tota aquesta gent hi ha, doncs, aquests elements tan propis de la contracultura: onirisme, fantasia, surrealisme, experimentació, i segurament una de les coses, potser la cosa més important o l'activitat més destacada i de més impacte social que van fer, van ser les 50 hores d'art català a Balaguer. Això va ser durant la Setmana Santa de l'any 75, de manera que no hi ha el franquisme, sinó que el mateix Franco encara no havia acabat. Van tenir problemes amb l'Ajuntament, però van aconseguir fer una cosa amb molt de cara i ulls: poesia visual, pintura, escultura, ceràmica, dibuix, teatre de guerrilla, recitals de poesia, conferències, projeccions de cinema independent, i se les va anar bé amb l'Ajuntament, naturalment franquista de l'època, que quan va veure que la cosa tirava endavant, malgrat els pals que hi havien posat ells a les rodes, doncs van contraprogramar, per dir-ho així, o es van afegir amb una mena d'exposició en què van demanar obres de Tàpies, d'Hernández Pijuan, de Ràfols Casamada, de Subiracs, de Guinovart, etc. Doncs mireu la reacció que van tenir aquesta colla de joves, entre els quals en Joan Barceló. I ara em llegim altre cop un manifest seu. Diu: volem que quedi ben clar. No acceptem, com a grup humà que som, això d'artístic és només un adjectiu, una exposició de monstres sagrats com a capdavanters de cap cultura, catalana o uruguaià, tal qual. No creiem que tots aquests capitostos siguin artistes, car de vegades demostren no ésser ni persones. Proclamem el nostre enuig envers enganyifes col·lectives com aquesta. Va tirar endavant, després d'aquests retrets, va tirar endavant aquesta programació, aquesta Setmana Santa del 75, i ens tornem a trobar l'any següent. Deixa'm dir una cosa només de passada. Això es fa a Balaguer, i hi ha una voluntat expressa per part d'en Joan Barceló d'anar en contra del centralisme barceloní. I és una època en què les publicacions, diguéssim, catalanistes tipus Oriflama o Serra d'Or presenten les Terres de Lleida com si fos una mena de Far West o la Ventafocs de Catalunya. Sí, sí. De manera que això també és important remarcar-ho. I arribem, ja dic, a l'any 76, en què, juntament amb en Josep Maria Figueres, que ens el tornem a trobar, i amb en Martí Teixidor, altrament dit Vitriol, en Joan Barceló i aquesta colla formen el grup d'Art al Poble, que publica un opuscle titulat Desperta Ferro. Fan una exposició al febrer del 77 a l'estudi 13 de Barcelona. Altre cop hi trobem aquesta voluntat, diuen, es desventrar les xarxes que alguns trafiques de l'art paren a l'obra mitjançant la comercialització i un sistema de galeries editorials que esdevé autèntic supermercat de quadres i llibres. I deixa'm dir per acabar que en l'edició del catàleg del grup, i ja que tu, David, preguntaves abans sobre això de deixar una eina per utilitzar-ne una altra d'expressió, no? Doncs citem directament amb el Joan Barceló, perquè en aquest catàleg el que diu és això, i té un punt com d'autobiografia resumidíssima. Diu: si, home que vas néixer a la punxa verinosa de l'escorpí un dia de Tots Sants, el 55, a Menàrguens, bolet lleidatà per on et passejaven les sandàlies. I no em diràs ara que no recordes el pelegrinatge d'estudiant adolescent que no troba allò que busca i a l'inrevés. Guixes sobre tela i exposes, però ben aviat bescanvies pinzells per tinta i embrutes papers, retalls i et desenfrenes. El desenfrè també és una cosa molt, molt pròpia de l'època.
Caram, quin gran retrat, no només aquest grup, sinó efectivament de la manera de concebre l'art que anava molt més enllà de qualsevol etiqueta, no? I es preguntava, Andratx i Eduard, es preguntava ara l'Adolf, si per l'obra plàstica d'en Barceló, si és recuperable, si la podem veure més enllà de la feinada, des d'aquí també volem agrair la feinada de l'any Barceló, tota la gent que l'ha promogut per difondre la seva obra, insisteixo, allà podeu, al compte de Twitter, recuperar poemes, recuperar també alguns quadres, però el Barceló pintor, si el volguéssim no, trobar en una retrospectiva, on te l'hauríem d'anar a buscar?
Bé, de moment, si no se m'escapa res, de moment l'hem d'anar a buscar a casa seva, a Menàrquens, que és on està, de moment, doncs, a la casa natal, no a la casa de la família. És espectacular perquè està plena dels seus quadres, no? totes les parets, i és una pintura que, vull dir, jo que vinc de família de pintor, doncs és una pintura espectacular, no? Lligada, és que, a més, és el que deia l'Eduard abans, no? O sigui, el que jo també comparteixo, el seu llenguatge és tan plàstic que quan veus la seva pintura veus clarament l'univers de Barcelona, no? I que és una pintura que també juga amb l'abstracte, juga amb l'experimentació. El tema de la mort és molt, té una presència molt recurrent, i és una pintura que també és interessant i que, en principi, ja sé que hi ha diguéssim que s'hauria hagut de fer algun tipus de retrospectiva a Lleida, perquè això ho sé, però que la pandèmia ha aturat molts projectes, com per exemple també vam haver d'ajornar el simposi o la jornada acadèmica que des de la Universitat de Lleida s'estava impulsant per fer-la a l'octubre, i que si tot va bé es farà a l'abril, no? I jo, per acabar, amb això que deia ara l'Adolf i que estàveu comentant del seu lleidatanisme, no? De la reivindicació de Lleida i de la ruralitat, que per a ell és molt important, i així ho manifesta en alguna entrevista, doncs no deixa de ser paradigmàtic en aquest sentit que l'any 79 publique que ell actua com a curador, una antologia d'escriptors lleidatans contemporanis, no? I en la qual recull Manuel de Pedrolo, Teresa Pàmies, Guillem Viladot, Josep Vallverdú, Anton Sala, Josep Grau, Jordi Pàmies, Josep Espunyes, Pep Albanell, Carles Reig, Maria Mercè Marçal, Joan Barceló i Mercè Canela. És a dir, que aquesta primera antologia també és un diàleg entre generacions d'escriptors lleidatans que en aquell moment doncs convivien, no? I dialogaven entre si a través de la seva obra.
Caram, quina col·lecció de noms. Digues, Eduard.
No, jo voldria afegir, diguem-ne, sobre la part de la pintura, que, diguem-ne, el que és estrictament pintura, que és el que jo més desconec, com la majoria de... Jo em considero ja en barcelonià, perquè fa 20 anys que el llegeixo i realment tot el que cau de Barceló a les meves mans ho endrapo. Però el que crec que em fa l'efecte, tenint en compte la potència del personatge a l'època, als anys 70, una època d'hibridació, i fins i tot les influències lleidatanes, no? Pensant en Pedrolo, Viladot, influències o connexions, més aviat, perquè Pedrolo, Guillem Viladot i Josep Iglesias del Marquet, que són tres autors que experimenten i que no tenen límits, crec que el que justament ens falta, i això seria la gran assignatura pendent, és una mirada global a tot l'espectre creatiu de Joan Barceló. I llavors allà ens adonaríem de molts diàlegs interns i de molts jocs, diguem-ne, o d'elements que van d'una banda o d'una altra, i fins i tot d'aquelles propostes, siguin més textuals o més visuals, que estan, que juguen amb la hibridació. I llavors tenir tota aquesta mirada, doncs, des de la prosa, la poesia, la pintura i també l'activisme, que va ser una part important. Jo crec que si aconseguíssim unir tot això, tindríem una imatge d'un Barcelona molt potent i que, ja hem dit, no? És a dir, va morir, encara no havia fet els 25 anys. Si a tots ens haguessin de dir retalla la teva biografia fins a quedar-te amb el que vas fer fins als 25, ens quedaríem amb una biografia bastant trista i, en canvi, Barceló és bastant al·lucinant amb això. Vull dir que ens queda encara com pendent aquesta visió global i transdisciplinària de Barceló.
Que ara m'ha vingut al cap, pensant en aquestes entrevistes, que una de les coses que li critique a Pedrolo o que manifeste en certa manera una decepció, no? Envers Pedrolo, un disgust, és justament que, no per Pedrolo, sinó per aquest centralisme barceloní que i editorial, que el que, i això ho diu ell textualment, vull dir, no són paraules meues, que han matat el lèxic lleidatà, han matat els lleidatanismes de Pedrolo, no? I això és l'únic retret que li fa a Pedrolo en aquest sentit, però que no és, evidentment, una voluntat estrictament de Pedrolo, no?
Clar, amb això que comenteu sí que em feu pensar en un article que he trobat de justament de l'Isidor Cònsol, tot just de l'any 81, en què ell ja parla de resituar la imatge d'en Joan Barceló, no? I ell reivindica aquesta faceta de aterrador, és a dir, aquesta faceta, aquesta centralitat, aquesta importància del seu caràcter heterodox, diu, rebel per temperament i absolutament anticonvencional. I això em sembla interessant, perquè lliga amb el que deia l'Eduard d'aquesta mirada completa, i també crec que lliga amb el que comentava l'Andraig, no? D'una mica de per què aquest oblit, i que va acompanyat sempre d'aquestes temptatives de desfer-nos de la desmemòria i de xoribir tota una obra que està mig amagada, no? Penso que si ho mirem també amb el cap dels anys, fa l'efecte que a principis dels 80 el context de bassa d'oli de caspa, pujolista, socialista, tot l'Ajuntament i la Generalitat, també fa que segurament aquests caràcters heterodoxos, anticonvencionals, que no responen a una sola etiqueta, escapin d'això, no? I segurament fa que puguem imaginar que un Barceló que hagués viscut als anys 80, als anys 90, no sabem a cavall de què hauria cavalcat, però segurament sí que hauria defugit, com ja feia, com comentàvem ara, no? Hauria defugit l'etiqueta fàcil. I això Això penso que té un punt interessant observar que són víctimes, entre cometes, de les operacions de pèrdua de memòria, però que després sempre hi ha reaccions davant d'això i que segurament sí, que aquesta reacció d'ara, amb totes les reedicions que hem tingut d'en Barceló, han de permetre aquesta mirada més global, com de la mateixa manera crec que tenim ara ja una mirada més global cap a en Cussà, o de la mateixa manera que l'òpera a l'òpera Àcid d'en Miquel Creus, va ser en el seu moment, ho diu en Ramon Mas al pròleg, no? Una mena de revelació, descobrir aquesta obra, preguntar-se com és que no hi havia, o teníem la impressió que no hi havia tantes obres de foscor, de realisme brut, d'abisme, diguem-li com vulgueu, a la literatura catalana. Jo crec que ara, el 2021, segurament ja estem molt més avasats per influències de la narrativa catalana, però també influències de traduccions estrangeres, amb tot aquest món, no? I també és interessant preguntar-se això, una mica, ara com hem de llegir en Miquel Barceló? En Joan Barceló, perdó. En Miquel Barceló ja en donaria per un altre programa. Però com hem de llegir en Joan Barceló? Com hem de llegir en Cussà? No? És a dir, també acompanyar aquestes reedicions de tot aquest seguit de preguntes i en què ara és el que ens colpeix més o el que ens sacseja més, no?
No, no, només una cosa, a partir del que deia l'Andratx, la referència a Pedrolo, perquè ho tinc aquí a mà, justament, és una entrevista amb en Joan Barceló de l'any exactament 79, de finals de 79, amb en Xavier Fabrés, a l'Hora, al Setmanari de Catalunya, i fa una referència a aquest lleidatanisme i també amb Pedrolo. I ell diu que ara és l'hora de promocionar la gent de Lleida, perquè hi ha hagut un boom mallorquí, un boom valencià, un boom rossellonès. Diu, ara ens toca a nosaltres, no? I sobre el lleidatà Manuel de Pedrolo, que justament havia estat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes aquell 79, diu, el que passa és que els correctors són uns bandarres i li han destrossat molt el seu lèxic lleidatà de la primera època. De manera que el retret, almenys en aquesta entrevista, no és tant per Pedrolo, sinó per aquests correctors bandarres, és una altra època.
Queda clar.
No, sí, sí, sí. Això deia que no era voluntat de Pedrolo aquesta pèrdua de lleidatanitat o de lleidatanismes del lèxic, sinó que és producte del mercat editorial, no?
Sí, en això que deies, Eduard, o que ara recuperaves l'Anna, d'aquesta necessitat de mirar-ho globalment, i una miqueta també en relació a aquest oblit. Clar, jo fa anys que sento parlar, i aquí és on anava una miqueta, no? de que es parla sempre del parèntesi textualista, d'això que dèieu abans del retorn a l'ordre, és a dir, que per sota de totes aquestes recuperacions puntuals, d'obres puntuals, d'autors puntuals, etc, crec que fins i tot hem de qüestionar les categories històriques que fem servir per pensar i per explicar-nos aquesta segona meitat del 20. És a dir, si seguim pensant que tot això són autors puntuals, potser ens estem perdent part de la pintura, no? I amb això, ja que citava el Ramon Mas en el pròleg d'Òpera Àcid, és una de les qüestions que també han animat projectes com els de Males Herbes, no vull pas parlar en el seu nom, però pel que he entès, que té a veure justament amb començar a qüestionar aquesta proporció entre el que ha estat, doncs, o que seria una certa literatura més o menys hegemònica, comercial, etc, i el que serien totes aquestes excepcions brillants, diguem-ne, creacions singulars, autors excepcionals, i, bueno, que potser no són excepcionals, i el que ens falta és veure com es lliguen, com dialoguen, com, o quina mena de tradició construeixen, no? I que no sigui simplement parlar de generació dels 70, o que no sigui simplement aquesta etiqueta vaga i antipàtica de l'experimentació, no?
És interessant, des d'aquest punt de vista, sempre sacsejar el cànon establert, també el literari català, i sobretot també agrair la contribució i la recuperació d'editorials independents, ho estem fent amb Males Herbes, citaves ara, Pagès, Coma Negra, en Pare de Rates i tot plegat, perquè amb una cultura de la immediatesa acostumada a celebrar cada 4 dies i un mercat editorial sovint obsedit a trobar noves veus sota les pedres, no? Doncs val la pena a vegades mirar enrere, perquè aquelles veus veritablement noves hi eren i són, les tenim i val la pena recuperar-les, no? I des d'aquest punt de vista, i abans d'acabar, sí que voldria, Andratx, preguntar-me, perquè abans l'Eduard, autoconfessat Joan Barcelonià, doncs si ell no ha llegit la primera obra, no, les obres completes, o el volum 28, si no m'erro, si el podrem, tu que estàs treballant l'obra de manera panòptica d'en Joan Barceló i el coneixes bé, si hi haurà oportunitat de llegir, doncs, aquest opuscle en algun lloc o alguna reedició, tens alguna pista al respecte?
De moment no tinc, sobre aquesta obra no tinc cap pista. Realment és una obra difícil d'encabir en el circuit comercial, si no és per a gent molt, molt concreta, no? Perquè té unes particularitats que fan que no sigui una obra fàcil d'inserir dins del mercat. Però sí que, i això sí que em consta, perquè ja hi ha confirmacions, el que passa que no puc avançar perquè no em correspon a mi fer-ho, que sí que hi haurà reedicions durant aquest 2021, ja n'hi ha alguna programada de cara a la primavera, i per tant, doncs...
De contes, de poemes...
És de celebrar, de novel·la.
De novel·la.
Novel·la juvenil.
De novel·la juvenil, bé. En qualsevol cas, qualsevol contribució literària i artística a Joan Barceló és celebrable. Per tant, allà estarem. També avui volíem contribuir des de Ràdio Pública a difondre l'obra d'un creador genial, que, com veia l'Eduard, si tots miréssim, no, el nostre currículum, als 24, 25 anys, en fi, queda allò en una nota a peu de pàgina gairebé residual al costat de tot el que va crear, escriure i fer aquest senyor Joan Barceló, que avui hem volgut recordar amb l'Eduard Escofet i l'Andratx Badia. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos i per la seva veu.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Anna, Borja i Adolf, com sempre, fins la setmana que vagi bé.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai. Sí, però.
I ara, com sempre, saludem el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies. Gràcies, David.
Que d'avantguarda i de contracultura en sap un niu, i avui crec que ens portes una figura molt estimada i que alguna cosa hi té a veure. Tot i que segurament, si li preguntéssim, ens diria que les etiquetes són pels altres.
Ui, sí, i tant. Però primer he de començar per fer un test de cultura general. I David, seràs la meva víctima, com sempre. Aviam si coneixes alguns escriptors, et diré quatre noms, tres o quatre. Vinga. Un escriptor que es deia Coco Joe, no sé si et sona, o Corky Snaker, o Smart Fry, o John Zuller.
No, me'ls he apuntat tots, però crec que m'estàs enredant una mica, no? Com va això?
Sí, bé, és estrany perquè figuren en una llista aquests escriptors, sobretot el Coco Joe, m'agrada molt el Coco Joe, al costat de gent com Tolstoi, Kafka, Melville o Sartre. I per tant, barrejant tots aquests, podríem pensar que si uns existeixen, els altres també, però evidentment no és el cas. Llavors, aquests quatre escriptors que he citat són en una llista molt curta i no tornen a aparèixer en cap moment de la novel·la de la qual es qüestió avui, que és de Bob Dylan.
Ara, no?
Això. Llavors, em guardaré prou de dir si Bob Dylan o no, en algun moment de la seva llarguíssima carrera, va ser contracultura. No ho sé, no vull saber-ho, perquè, com dius, això de les etiquetes pot tenir conseqüències complicades per qui les escriu i per qui les enganxa. Doncs no ho sé i no ho resoldré avui. En tot cas, sí que, sense cap dubte, deu ser contracultura la novel·la o el recull de prosa, perquè no sé exactament com se n'ha dit tampoc, que va publicar el 1971, un inquietant de Taràntula. Taràntula, de fet, és un llibre que va escriure als anys 60, entre el 64 i el 66, sembla, i el va publicar el 71, doncs. I, bé, com ho diria, no és gràcies a aquest llibre que va tenir el Premi Nobel de Literatura, si puc atrevir-me a fer aquest judici de valor. És un llibre molt estrany, és prosa poètica, té a veure amb l'escriptura automàtica, sense cap mena de dubte, és molt caòtic, és difícil trobar un fil argumental, de fet no crec que hi hagi cap fil argumental, o en tot cas són fils esparsos, per aquí, per allà. No crec que s'hagi publicat mai en català. Estic segur que no s'ha publicat en català, fins on sé, però he mirat si se'n podia trobar alguns fragments per aquí, per allà, i tampoc no ho he trobat. És una llàstima, igualment, perquè no només per l'interès, pel fet que sigui Bob Dylan, però és un text peculiar, original, no està pensat per ser llegit de cap a baix, es pot agafar per qualsevol cantó, però evidentment també pot tornar a posar sobre la taula la qüestió aquesta del Premi Nobel a Bob Dylan, que va fer quan una mica de tinta al seu moment, quan li van donar, decididament un cantant pot o no tenir aquest famós premi literari, que jo dic que sí, que sense cap dubte. Escriure cançons és fer literatura. Simplement jo l'hauria donat a Leonard Cohen. Això, per mi, Leonard Cohen és el més gran escriptor de cançons que hi hagi hagut, i ho mantindré, crec, fins que se'm demostri el contrari, però com que s'indemostrava?
Jo el tinc allà amb Francesco de Gregori, competint, per tant, jo saps com ho vaig prendre, Joan Lluís, m'ho vaig prendre quan li van donar aquest reconeixement a Bob Dylan com una cosa gremial, és a dir, com un reconeixement literari a tot el gremi dels cantautors, dels quals, en aquell cas, Bob Dylan n'era, doncs, el capdavanter, perquè l'Acadèmia Sueca ho va decidir, però que, en tot cas, efectivament, potser tant tu com jo i com tanta altra gent li haurien donat a algú altre, no?
Sí, probablement, i que sigui gremial, efectivament, també m'ho crec, tot i que pel que sé els diners se'ls va guardar ell, no els va pas compartir amb els seus col·legues, però vaja, això és seria una altra qüestió. En fi, doncs, la Taràntula de Bob Dylan és molt recomanable i em sap greu que aquests escriptors que cita, Coco Joe, sobretot, o Smart Fry, que són els noms més interessants, trobo, que no intentés treure en més suc, que no en parlés, que no es retratés, que no expliqués qui són. Perquè realment un escriptor que es diu Coco Joe ha costat de Kafka i Tolstoi, crec que realment valdria molt la pena saber qui és.
Bé, sempre el podem reprendre, escriure un llibre amb aquest nom o amb aquest pseudònim i fer un homenatge dins de l'homenatge, amb la qual cosa ja donem seguiment a aquesta història tarantulesca de Bob Dylan, que, com diu el Joan Lluís, potser per aquest títol no li van donar el premi, sinó per altres raons i altres consideracions, però que en tot cas forma part d'una certa contracultura. És veritat que l'etiqueta és incòmoda, sobretot quan has estat fins i tot reconegut per les grans institucions acadèmiques, amb la qual cosa no acaba de lligar, però en tot cas també sempre és benvingut Bob Dylan en aquest programa, per descomptat faltaria més. Per tant, gràcies per portar-nos al Joan Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui, abans també la sentíem, amb la cantautora Meritxell Gené i amb un poema de Joan Barceló musicat per ella. Amb vosaltres, com sempre, el Faltran, Dolors Joanola, Rosa Silluela, Consola i un servidor David Guzmán. Meritxell Gené, si esberles el teu sostre.
Plouran, cauran estels i dos d'argent. Les voltes són beques que tapen la gran nit de llum de mel que es vessa pels teulats. Si vols que tutxi el blau, neteja també estels al cos. El niu de sorra, els rius tancats. Que res no et tapi el cel si fas fora les teules i un globus.